A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Afegim, per tant, i atès aquesta nova condició, aquest petit canvi en el mapa polític sitgetà, Carme Gasulla, la roda de portaveus. Aquesta dona d'expressió loquaç, contundent, en alguns moments, vaja, al llindar de l'atenció en d'altres... Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Ho reconeixeu més o menys en aquest paper, eh?
Totalment d'acord.
Totalment d'acord. Sí, sí. Totalment d'acord. Fins totalment al punt que alguns diuen en conversa cara a cara, Carme Gasulla està despullada d'aquesta tensió que a vegades és present en el ple, eh?
Sí, senyor. Sí, senyor.
Sí? És cert,
té
això?
Té tota la raó, sí, sí.
En els plens, sí. En els plens, Carme Gasulla es mostra amb contundència en alguns moments.
En contundència exercint la meva responsabilitat com a regidora.
Mm-hmm. Però ens sembla que poques persones han, d'alguna manera, va, fem servir la frase feta, han fet saltar l'alcalde. En alguna ocasió,
sí. Sí, de tota manera també haig de dir que afortunadament la relació que tinc amb l'alcalde és molt correcta fora del ple, i quan acaba el ple fins i tot parlem i queda la tensió rebaixada, és allò, quan s'acaba el partit s'ha acabat la tensió, i això és d'agrair, eh?
Aquesta és una legislatura prou correcta, des del punt de vista formal, en,
sí, senyor,
en tot moment.
Totalment d'acord, sí.
Com esteu des del gener en vara?
Molt enfeinada i alhora molt il·lusionada i amb ganes de seguir treballant en aquesta línia, no? De sumar per una banda totes les aportacions que Iniciativa per Catalunya Verds en aquests moments doncs, pot donar en el govern, en el poble de Sitges, i per una altra banda fiscalitzant la tasca del govern, que és el que ens toca, el que ens pertoca a tots els membres de l'oposició.
Us definíem fa un moment com a regidora no adscrita i hem d'afegir aquí portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds
sí.
Ho pregunto, eh? Sí.
De tota manera, tant és, eh?
Tant és, ja m'ho suposo, perquè...
No em preocupa. Tant és.
Ho sé, però per centrar la situació...
Agraeixo,
eh?
El terme no escrit és un terme poc agraït, però és el que m'ha tocat
És allò
viure.
De que, com els que estudien Història Sagrada, és com estar als llims, eh?
Sí, senyor. Sí.
Una persona no escrita està
fora
de qualsevol espai. Sí, eh? En qualsevol cas, aquesta condició de portaveu pot portar d'aquí 2 anys a Carme Gasulla en una posició...
Qui ho sap?
Qui ho sap?
I en aquests moments estem en una situació molt concreta, estem a meitat de legislatura i estem treballant el present. Els projectes que esdevindran al futur, en els quals són protagonistes Iniciativa per Catalunya Verds i tots els altres grups, partits independents que formaran part d'un País en Comú, doncs la nostra il·lusió efectivament és presentar un nou programa, un nou projecte cap a la nostra vila, cap a Catalunya, i en això estem, no? Però a hores d'ara el que estem treballant és el present de la vila, que és prou important i prou preocupant.
Us veuríeu de cap de llista?
És una pregunta que no puc contestar a hores d'ara. En aquests moments sóc una regidora a l'oposició i no estic fent en absolut aquest plantejament.
Us trobeu a gust de regidora? És un paper que... Què? Com us hi trobeu?
És un aprenentatge constant, des de la vessant personal i des de la vessant, diguéssim, intel·lectual i política, i és algo que agraeixo. És veritat que és molt exigent, i això tots els regidors i les regidores ho diuen, i és una experiència absolutament interessant i apassionant. Depèn també de com ho visquis personalment. Estic, per una banda, contenta, per una altra, doncs, també moltes vegades doncs, cansada, no? Que haver de conciliar la tasca laboral, la tasca personal, amb l'activitat pròpia de ser regidora.
S'apropa això que podíeu més o menys entendre que era la vida d'una regidora com quan éreu testimoni extern de la vida política?
Sí, el que passa que fins que no estàs dins no te n'adones de la dimensió del tema, no? De la dimensió de la situació. I val la pena que quan aquesta fama que tenim els polítics, tot i que jo no em considero una política professional en absolut, aquesta fama que tenim, no? De que som uns interessats i que som uns oportunistes, suposo que hi haurà de tot. Però jo haig de dir que la feina que exigeix ser regidora d'un ajuntament com el de Sitges, imagino que qualsevol ajuntament, és molt dura. És veritat que és voluntària, però és molt dura, sobretot si vols fer bé les coses.
Treballeu a Campell?
Sí,
treballo a Campell. I aneu cada dia? Sí. Per tant, ara, a més de parlar amb una regidora no adscrita, parlem amb una persona que pot testimoniar des del punt de vista estrictament singular i personal, bé, si passa alguna cosa allà arran de aquest debat a l'entorn de l'Obert per a persones sense sostre.
Hi ha aquest rum-rum al voltant dels centres educatius, sobretot a través de les AMPAs. Jo estic en l'IES Vinyet, no viu tant en primera línia aquesta tensió que s'ha generat arran del projecte de Campera Mestres, però sí que és veritat que hi ha una situació complicada, difícil de resoldre. A més, aquesta és la meva impressió. Difícil de resoldre per amb dues bandes. I que només es podrà resoldre quan el diàleg es vegi materialitzat amb un acord que contenti el màxim nombre possible de persones i que no vagi contra els interessos de ningú.
Fins on heu escoltat, fins on heu llegit, fins on heu vist, què us agrada i què no us està agradant del que està passant?
Bé, vull recordar que en el ple de març, quan es va presentar el projecte executiu a la seva aprovació inicial, vaig ser l'única regidora del plenari que vaig manifestar els meus dubtes, tant en el projecte executiu, des de la vessant tècnica, com en el fet de que no s'hagués comunicat amb els veïns aquesta informació que considerava absolutament cabdal. I crec que aquí arrenquen els problemes, justament aquí. I quan un projecte arrenca amb aquestes dificultats i amb aquesta manca de diàleg, acaba generant cada vegada una bola més grossa. És veritat que el govern ha pres nota d'aquesta errada, ho ha manifestat, la qual cosa crec que és un encert, s'ha de reconèixer quan un s'equivoca, però no serà fàcil arreglar aquesta situació. Nosaltres presentem dubtes en el projecte executiu, dubtes tècnics que presentarem en forma d'al·legacions, dubtes molt seriosos que fan per nosaltres inviable aquest projecte. Per una altra banda, la qüestió de contingut, la qüestió del que representa.
Inviable ja des del punt de vista tècnic. De tècnic.
Exacte, des del punt de vista tècnic. Com a mínim, si no es solucionen aquestes al·legacions que presentarem en breu, en aquests dies. I per una altra banda, el concepte en si del que és la masia. Aquí sí que xoquem frontalment amb el que s'ha estat dient des de diferents fonts d'informació, des de diferents manifestacions a les xarxes, diferents manifestacions que hem pogut veure d'un grup de veïns i de veïnes, no de tothom, i que evidentment no compartim, i aquí sí que ideològicament no podem compartir aquesta estigmatització que es fa del projecte, no la podem acceptar. Crec que s'han de fer servir arguments de més pes i arguments que no entrin en una manera d'estigmatitzar un col·lectiu que no s'ho mereix.
Segurament ara és una reflexió molt en general, perquè la comissió s'ha de crear, s'ha de constituir i ha de començar a treballar. Sitges necessita un Obert per a persones sense sostre?
Bé, jo en el ple del passat de dilluns vaig explicar que m'havia colpit especialment la imatge de veure menors regirant brossa, buscant no sé ben bé què, suposo que doncs, objectes, aliments, no ho sé, com aquesta imatge que veiem sovint a la sortida d'algun centre comercial, de gent que està esperant les restes d'aliments que caduquen o que no es fan servir en un centre comercial. És una imatge que hi és a Sitges, no som una excepció. I penso que sí, que seria necessari doncs, donar resposta a aquesta gent que està vivint una situació complicada, difícil i que és bastant generalitzada, malauradament.
D'acord, doncs a partir d'aquesta resposta que molt probablement generaria, entenem una certa unanimitat, perquè sí que hi ha hagut la majoria de formacions polítiques que entenen que hi ha una necessitat i que aquesta necessitat es conciliaria amb la petició que en el seu dia va fer a la taula del tercer sector, o sigui que d'alguna manera s'entén que caldria fer alguna cosa des del punt de vista social a aquestes persones. On es pot situar un equipament d'aquest tipus que és, entenem també, part del moll de l'os d'aquest debat que hi ha ara?
Bé, jo no sóc capaç de dir a on es pot situar. Crec que la ubicació no és l'adient per nosaltres, però torno a insistir, ja perquè parteix d'un element tècnic complicat, és a dir...
Ho pregunto perquè una qüestió és com ha de ser aquest equipament des del punt de vista tècnic i una altra on ha d'estar situat aquest equipament. I ens sembla que aquí hi ha més unanimitat en dir on no ha d'estar que no trobar un lloc on ha d'estar.
És cert. Tots tenim el no, però no tenim on.
No tenim l'on, no?
És cert. En qualsevol cas, jo el que plantejaria és que un centre d'aquestes característiques hauria d'ubicar-se en un lloc que fos de fàcil accés, que no estigués tan allunyat del nucli urbà i que, a més, fos un centre que reunís tots els requisits que es demanen aquest tipus de projectes. Aquest hauria de ser el perfil. Això està a Sitges, es troba a Sitges? Vull pensar que sí, que és viable, que hi ha una ubicació millor. En qualsevol cas, si la ubicació definitiva hagués de ser la de Campell, tampoc ho discutiríem. És a dir, nosaltres el que estem posant damunt de la taula són les mancances tècniques que té el projecte executiu, que són prou importants. També haig de dir que el recurs de reposició que han presentat els veïns de Campell crec que fa una argumentació interessant respecte al tema urbanístic, però alhora penso que és errònia. És a dir, la zona verda classificada com a 2, és una zona verda edificable. I ho és perquè la masia és una masia que està en runes, és veritat, però hi és. I per tant és una zona verda edificable. És la nostra opinió, discutible, però és la nostra opinió.
Sí, sí, ja els veïns parlen d'un marc legal que és el que és, una masia en estat de ruïna que no està catalogada, etc, i una zona que no permetria d'alguna forma l'edificació d'aquest equipament, i en canvi entén la regidora que sí que tal com està tipificada aquella zona, es podria construir allà un equipament.
Exacte. El que és més dubtós són els metres quadrats edificables i els metres quadrats del sostre. Això és el que genera més dubtes des del punt de vista tècnic. I aquí és on nosaltres posarem en evidència les al·legacions que creiem que no reuneix els requisits de caire tècnic.
D'acord. Res que, des del punt de vista de qui ens escolti, pugui resoldre una petita modificació del pla general si en el seu dia es considerés que allà fos el lloc adient, no?
Sí. Sí, sí, és així. Res que no pugui resoldre, exacte.
Res que no... Res. Ho pregunto perquè en altres casos sí que s'ha fet. Vaja, el darrer és el cas del parc de bombers, que precisament una modificació del pla general permetrà augmentar en una alçada, fer un pis més al parc de bombers. Aquí també podria ser.
Sí.
Us van convèncer les argumentacions dels responsables de les dues entitats que van acompanyar la regidora Mireia Rossell, de les dues entitats que es dediquen, en aquest cas sobretot van parlar de Barcelona, a centres que gestionen a persones amb aquesta situació?
Totalment.
Totalment.
Totalment. I a més recolzo en aquest cas aquesta manifestació, aquesta roda de premsa que va fer la regidora Mireia Rossell, la recolzo plenament. Penso que aquesta informació, el problema va ser que s'hauria d'haver donat abans, aquí és on surt l'origen dels problemes. Aquesta informació era absolutament vital, explicar-la als veïns, explicar quin era el projecte que s'havia de fer perquè jo entenc els veïns i les veïnes de Campell, aquests veïns i veïnes que manifesten no haver tingut informació. I a més, després d'aquesta divisió, crec jo, hi ha veïns que en general manifesten aquest malestar per no haver rebut aquesta informació, i hi ha d'altres que han anat més enllà i han manifestat que quin és el perfil de persones que hauria d'anar amb un projecte com aquest aquí. Així que no comparteixo en absolut aquest, i a mi no m'hi trobaran. Però la manca d'informació és una errada prou important que està generant tot el que està generant.
Formulem aquella pregunta tendenciosa per naturalitat. Qui voldria un centre així al costat de casa?
Clar, qui el voldria, no? És a dir, ara què fem amb aquest projecte? Si els veïns de Campell no el volen, el posarem a les cases noves, el posarem en el poble sec, poden tenir exactament els mateixos arguments. Per tant, no és un tema fàcil de resoldre i s'haurà de ser molt curós, molt escrupolós i molt generós per en dues bandes per entendre la necessitat d'un projecte d'aquestes característiques.
Ho diem per allò de la paradoxa, Tothom entén que fa falta un equipament, o com a mínim que això satisfà una necessitat que és la que veiem cada dia, de persones que malden pels carrers d'alguna manera o d'una altra sense poder tenir com a mínim una atenció personalitzada. En això està tothom d'acord, però el desacord arriba quan hem de col·locar aquest centre en algun lloc o altre, no?
Sí. A més, jo aquí faig un recolzament als dos centres, als tres centres educatius que hi ha a Campell, el Maria Ussol, l'Agnès i l'Ies Vinyet, per la tasca que crec que estan fent des de dins, no? De precisament fer aquest missatge educatiu, pedagògic, de que no estem parlant d'una marginalitat brutal que no es pot acceptar. Hem d'educar amb valors, hem d'educar amb una realitat que és la que tenim, per molt que pensem que Sitges és una illa que no viu aquesta situació, i no només són persones que estan regirant la brossa, hi ha tota mena de tipologia. Per tant, alerta que ho tenim a tocar, ho tenim molt a prop.
Us he cridat una mica l'atenció al posicionament d'algunes AMPAs?
Doncs sí, entenc que sí. m'ha cridat l'atenció perquè no deixen de preocupar-me, no? Estem en una línia vermella que penso que no cal creuar. Que hem d'educar els nostres fills, les nostres filles, precisament amb els valors de la solidaritat, de l'ajuda, de veure que realment la realitat a vegades és molt complicada, molt complexa, i que allò que penses que no et tocarà t'acaba tocant d'una manera o una altra.
Què ha de fer aquesta comissió?
Doncs aquesta comissió ha d'obrir el màxim possible el diàleg a les entitats, a les AMPAs, a totes aquelles organitzacions que vulguin resoldre el problema, que es vulguin posar a treballar. Ha de començar a funcionar de manera molt oberta, de manera molt dialogant. Jo vaig demanar que tinguessin, a més, la possibilitat del vot, no només la possibilitat de la veu. Tècnicament sembla ser que és inviable. Jo qüestiono que això sigui inviable. I, en tot cas, si n'és amb la voluntat d'informar, de dialogar, segur que la feina serà molt correcta.
Aquest va ser un dels temes de dilluns. L'altre, en el qual la regidora Gasulla es va mostrar especialment, diguem, beligerant, per agafar un terme, va ser la qüestió del punt de venda de peix i aigua dolç. I en aquest sentit, diguem que va quedar el seu posicionament molt a la contra, en el sentit que sembla que no us ha acabat de convèncer tot el que fa referència a la tramitació legal d'aquest procés. Vaja, que us va convèncer tan poc que enteneu que la confraria de pescadors s'hi pot enxampar els dits aquí.
Estic convençuda, malauradament.
Convençuda?
Estic convençuda. Malauradament ho veig, l'equip que treballa amb mi i tota la feina que hem estat fent al llarg d'aquestes setmanes amb l'alcalde, amb els tècnics, cada vegada que obríem un document es posàvem les mans al cap.
Aturem-nos un moment. Això en alguna ocasió s'havia de provar, no?
Efectivament, però quin...
Per aquells que diguin, escolta'm, que això ja ve de l'època d'en Beget i fa molts anys de tot això.
Farà aproximadament 6 anys.
6 anys o 7.
Sí. El que passa que aquí hi ha dos problemàtiques diferents, que és que el que jo vaig intentar manifestar en 5 minuts, cosa molt complicada, de sintetitzar tot el... A vegades el meu discurs és molt atropellat perquè vull dir moltes coses i em falta temps i veig el regidor Jordi Mas allà amb el crono i la pressió és immensa.
Aquí us podeu permetre sí. Més detalls,
bé,
si voleu.
Aquí hi ha dos problemes de fons. La realitat ha canviat. La realitat del sector pesquer d'aquesta tipologia de pescadors ha canviat. I, de fet, no fa gaire, la setmana passada, porto un titular precisament de la cadena Ser de Catalunya, la flota pesquera s'ha reduït gairebé a la meitat. A l'última dècada, més de 500.000 d'embarcacions de pesca han abandonat l'activitat per la mala situació del pesquer.
Ens heu portat unes gràfiques.
Les he portat, que les volia treure al ple, però ja...
Que d'alguna manera exemplifiquen...
Aquesta realitat
que ens diu.
Malauradament, perquè no és una notícia que ens agradi. L'evolució de les captures fins a l'any 2015 ha caigut en picat. Per tant, aquesta realitat ha canviat. I ha canviat també el que és la quantitat de pescadors artesanals que hi ha al Port d'Aigua Dolça, simplement perquè no poden sobreviure. Malauradament és així.
De 7 anys ençà.
És a dir, ha baixat aquesta... Estàvem parlant d'aproximadament 10-15 pescadors i en aquests moments estem a la vora de 4-5 pescadors. No hi ha masses més, perquè és molt complicat viure de la pesca.
És a dir, hi ha ara mitja dotzena de pescadors?
Aproximadament. Hem parlat amb ells, eh? I...
No, per això us ho pregunto, sí. Perquè d'alguna manera el context també pot ajudar.
Clar.
Hi ha, vaja, 5 o 6 pescadors, que són 5 o 6 famílies...
Que viuen d'això. I jo crec que ni d'això viuen. Aleshores, això d'entrada, la realitat ha canviat la situació de la pesca artesanal.
Voleu dir que la bondat inicial d'aquell projecte ara pot topar amb una realitat que no el faci viable.
Justos. I després hi ha la qüestió legal i tècnica, que és la que van qüestionar i la que van posar damunt de la taula. Ha anat, a mesura que avançava l'expedient, a mesura que han anat passant les diferents etapes, l'expedient s'ha anat complicant. I és un expedient que per nosaltres no està ben fet. És un expedient que està mancat d'un rigor jurídic i legal que pot provocar una situació de nul·litat. I és això el que vam explicar. Fins i tot el mateix director general dels Serveis Territorials de Pesca i Afers Marítims, amb una trucada telefònica que em va fer ell personalment el divendres passat, es posava les mans al cap. Posava les mans al cap perquè va recomanar a l'Ajuntament no només fer un canvi de terminologia respecte al que volia dir llotja, que era un terme que topava amb la legalitat, sinó també una qüestió de contingut i de fons.
Això sí que s'ha canviat, eh? No es
el
refereix
terme, sí.
Al terme sí?
Correcte,
és un terme. Punt de venda ara, això?
És un punt de venda.
És un punt de venda, eh?
Correcte. Aleshores, justament és el comentari que li vaig fer amb el director general, dient-li doncs, justament que s'havia canviat el nom, i a més es manifesta en el dictamen, en l'informe de secretaria, no? Que només es canvia el nom, però el fons és exactament igual. No eren aquestes les recomanacions que es va donar des de la Direcció General de Pesca, n'hi havia més. I el més preocupant és que estaven esperant resposta, que no havien rebut resposta. Per tant, creiem que tècnica i legalment és un dictamen que no aguantarà.
Fem un parèntesi aquí. Què demanava la Direcció General de Pesca?
Demanava,
a més d'això, eh? Sí.
Explícitament, la qüestió punt de venda no l'autoritzarà. No l'autoritzarà. I és així, eh?
Això us ho van dir així, eh?
Així, tal qual. És tal qual. El que passa
que en la vida real, perquè tothom ens entengui, el ple ho ha aprovat, però la Direcció General de Pesca, o com a mínim el seu titular, us va dir que no ho aprovarà, això.
No ho aprovarà. Aquesta és la realitat.
Això us van dir el divendres, eh?
Divendres passat, amb una trucada personal.
I no ho aprovaran perquè hi ha tot un seguit de mancances de caire tècnic?
No són competents com a municipi per establir un punt de venda. De veritat,
ara,
a mi...
Ara faria una mala pregunta. No som competents ara, tampoc ho érem fa dos anys, no, no fa quatre, fa sis, ni quan va començar aquest projecte a posar-se en marxa?
Ara li explico. Quan es va donar... Jo l'única autorització que he aconseguit per part de l'Ajuntament, torno a dir, amb molt bona predisposició tant del Batlle com dels tècnics. És una autorització l'any 2013 que pertany a la Direcció General de Transports i Mobilitat. No és ni tan sols de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Una autorització que no és vigent, que està caducada, perquè aquestes autoritzacions, si no s'executen les obres en un any, doncs perden vigència i queden nules. S'han de tornar a demanar. Aquesta és la informació que jo tinc.
Aquesta era una autorització explícitament per...
Explícitament per autoritzar, justament, no? És a dir, aquesta autorització té una vigència de 5 anys, el que es demanava justament és una resolució per la qual s'autoritza la instal·lació d'un punt d'expedició i primera venda de peix al port d'Aiguadols, terme municipal de Sitges.
Mm-hmm.
Sí, però que no és de la Direcció General de Pesca i d'Afers Marítims, torno a insistir.
Però, és clar, ara des del punt de vista de qui ens escolti i per nosaltres mateixos, costa també de creure que un departament que no sigui la Direcció General de Pesca, diguem-ne, plantegi un document amb una, vaja, amb una conclusió tan explícita.
Sí,
és a dir,
sí,
l'Ajuntament
sí.
Pot dir no tinc el document de la Direcció General de Pesca, però tinc el de la Direcció General de Mobilitat que m'autoritza amb una vigència de 5 anys, per tant, si això va ser signat el 2013, estem encara dins aquesta forquilla, a poder instal·lar un punt de venda. M'equivoco?
Anem a veure si és així. Anem a veure. A mi m'agradaria molt equivocar-me.
D'acord. El que diu la regidora és que encara que hi hagi aquesta autorització de la Direcció General de Mobilitat o com es digui, la Direcció General de Pesca de la Generalitat diu que no ho autoritzarà, això.
Si és un punt de venda, no.
Si és un punt de venda, no.
No. I bé, per aquí generen doncs, els arguments pels quals jo vaig votar en contra, perquè crec que era un requisit molt important aquesta autorització.
I per què la Direcció General de Mobilitat es va ficar o no la...
No li puc respondre. No li puc respondre.
Ja.
Jo entenc que cada direcció general, cada departament deu tenir les seves competències, en qualsevol cas, per no enredar els oients amb permisos i de més...
Només dir, l'Ajuntament té un permís. El que passa és que no és el permís de la Direcció General de Pesca.
Exacte, sí senyor.
I la Direcció General de Pesca va dir textualment, en boca del seu titular, divendres passat, a la regidora Carme Gasulla, que no autoritzarà un punt de venda de peix al port d'Aiguadols.
Exacte.
Així. I vostè, amb això... i amb totes les mancances tècniques que també li varen esmentar des de la Direcció General de Pesca, diu que això no funcionarà.
Això no funcionarà. I a més, el que més em preocupa és com ha acabat aquest dictamen, no? Un informe de secretaria que per mi és inacceptable des d'un punt de vista de tècnic i polític també, és a dir, saltant-se procediments que són fonamentals. Amb un plec de condicions cal una fiscalització, és així per normativa, doncs no hi ha cap mena de fiscalització al respecte. Per tant, alerta que estem amb un expedient complicat, és un expedient que molt difícil, un expedient que jo ho sé perquè així ho va manifestar l'alcalde en conversa privada, un expedient que difícil de resoldre, molt complicat i que ens ha donat a tots moltíssima feina. La meva conclusió és que es va manifestar amb un vot negatiu.
Ara us preguntaríem, és clar, si jo ajuntament digués a mi encara m'interessa fer un punt de venda de peix, què hauria de fer?
Jo vaig presentar, és una mica, A veure, la meva manera d'entendre la política, equivocada o no, és a dir, puny de ferro quan s'han de fer les crítiques, però ho han de ser de quan s'han de fer propostes alternatives. I vaig fer una proposta. És un altre projecte, com va dir el Lluís Mercè. Efectivament, és un altre projecte, però...
Que deia
però,
que vostè presentava un projecte nou.
Sí, és un projecte nou. És un projecte que, a més, va amb les recomanacions que dona la Direcció General de Pesca, que és, d'entrada, promoure la regeneració del fons marí, no? per generar, precisament, més captures i més avantatges amb els pescadors artesanals, educar precisament a aquest relleu generacional dels pescadors que en aquests moments estan en el port, a través de, doncs, precisament dels centres escolars, d'alguna mena de foment d'aquesta tasca que és tan maca i tan pròpia de la nostra vila, amb un dictamen que s'ajusti al màxim possible a la legalitat, amb un projecte que sigui integrador, amb un punt de venda que estigui en el mercat de Sitges i que sigui una promoció del peix amb denominació de Sitges. És a dir, hi ha tot un seguit d'alternatives.
Ens aturem aquí. Aquest projecte li vareu presentar a la Direcció General de Pesca?
No.
N'és coneixedora? No.
No.
Ho dic perquè, no. Aleshores, un altre podria dir, tot això m'està molt bé, però si arribem a la porta de la Direcció General de Pesca i ens diu, no, quan dic que no vull un punt de venda, és que no vull un punt de venda, me'l fiqui vostè o me'l fiqui?
Li haig de dir que en conversa amb el Josep Pena, que és el director general, justament amb la mateixa línia, coincidíem en les propostes, és a dir, sí, eren molt coincidents.
És a dir, que s'hi posaria més de cara?
Jo crec que sí. Crec que sí. És a dir, la sensació que tinc és aquesta. En qualsevol cas, nosaltres tornem a oferir la nostra mà i el nostre suport a qualsevol projecte que sigui viable, que sigui realment correcte per ajudar els pescadors artesanals de Sitges. I ho dic amb coneixement de causa perquè això també ho vaig explicar en el ple. Jo vinc de família pescadora. El meu avi era un pescador molt reconegut aquí a Sitges i com la família Rubí, com moltes altres. Conec perfectament el pa que s'hi dona. A mi em sap molt de greu per ells. Em sap molt de greu, perquè crec que es picaran els dits i tant de bo m'equivoqui perquè crec que no s'ho mereixen. Estan fent una tasca absolutament extraordinària, lluitant, mai millor dit, contra els elements. I la veritat és que la millor manera d'ajudar-los no és aquesta. Aquesta és la impressió que té aquesta regidora no escrita.
Té un punt de frustrant, això, no?
Sí, senyor.
És a dir, que al final d'aquest procés algú digui en veu alta, no ho aprovem, però això no funcionarà. I sóc neta de pescadors i de família pescadora.
Doncs sí, tens la sensació de frustració. Jo vaig sortir del
ho
ple...
Ho dic per si ara sí. Torno, com a vinga, i vaja, sí. No som pescadors, però encara que no fos una qüestió de pesca, qualsevol procés que triga 7 anys i al cap de 7 anys te n'adones que potser l'has de començar de nou perquè no te l'accepten, és frustrant per naturalesa.
És frustrant, no? Però és la situació també que viu una regidora en aquella situació, no? És a dir, que realment la sensació de que tu pots veure les coses molt clares però que els altres no ho veuen així i s'han d'acceptar les regles del joc democràtic.
Què veu sentir? Us veu sentir que passàveu per dolenta?
Segurament. Però jo no tinc cap voluntat de passar per una irresponsable. Jo faig la meva tasca el millor que sé, de la manera més correcta possible, i el que faig és exercir aquesta responsabilitat el millor que sé. A vegades has de dir coses que no agraden, però és el que va amb el càrrec. I qui no ho fa d'aquesta manera que no s'hi fiqui. Hi ha moments que has de fer discursos que a mi m'agradaria no fer-los. És un dictamen que a mi m'ha portat molts mals de cap, però no tinc una altra cosa a dir, és a dir, quan les coses no es fan bé, doncs s'ha de dir, i s'han de dir precisament per millorar, és a dir, per buscar alternatives, no simplement per posar pals a les rodes i una crítica gratuïta. Les crítiques es basen en fonaments, si no tenen cap sentit.
És a dir, no s'hagués hagut de portar al ple aquest
per dictat. Mi no. No. De fet, vam demanar a la comissió informativa la retirada i esperant, a més, l'informe de fiscalització de la nova interventora, que no es va manifestar al respecte perquè no coneix el dictamen.
No, esclar, acabat d'arribar.
Acaba d'aterrar i li cau això, a més.
Que era el mateix que demanava Manuel Rodríguez de Ciutadans, sí. Un informe de la intervenció que pogués d'alguna manera certificar una vegada més o no la situació.
Això el que manifesta és que els 21 regidors d'aquest Ajuntament de Sitges volen ajudar els pescadors de Sitges. I aquest és un punt molt important, aquesta unanimitat. La resta, doncs, crec que s'hauria d'haver fet molt millor. És la meva opinió, la meva visió, insisteixo en dades concretes i tant de bo m'equivoqui, No tinc cap intenció de tenir raó perquè sí,
Vaja, que si posem el cor endavant i si posem el cap, això no funcionarà.
Això no funcionarà. Això no funcionarà.
Els números de l'Ajuntament també van ser protagonistes. I el balanç del 2016, que era un bon balanç i que d'alguna manera ha de propiciar, bé, hi ha dues qüestions a l'horitzó, una que es pugui aixecar el romanent de tresoreria i una altra que es pugui rebaixar la pressió fiscal. La regidora també, Gasulla, va intervenir quan es va parlar del fons de contingència i de part del fons de contingència per pagar, en aquest cas, l'aportació de sorra d'aquest any i us va, no sé si dir, consolar o respirar una mica quan us varen dir que la part del fons de contingència no era la part social del fons de contingència, no? Veu quedar, no sé si dir, una mica lleugerida en tot això. Anem per parts. S'ha de baixar la pressió fiscal?
A veure, ara diré una cosa que potser no és massa popular.
Com que sou no inscrit, digueu.
Benvinguts siguin els impostos i la pressió fiscal si reverteixen sobre el benestar dels ciutadans i les ciutadanes de Sitges. Quina és la visió que té aquesta regidora? Doncs que no reverteixen del tot. Només que fem una passejada per la vila comprovarem que tenim una vila que no està neta com toca, tenim unes instal·lacions esportives que fan caure l'ànima als peus, tenim una situació que no es correspon a la quantitat de pressió fiscal que tenen els ciutadans i les ciutadanes de Sitges.
És a dir, creieu que el debat no està tant en centrar la qüestió en la pressió fiscal, sinó en el rendiment que s'entreu d'això.
Exacte, és a dir, benvinguts siguin els impostos si realment milloren la qualitat de vida i les condicions dels sitgetans i les sitgetanes. Això per una banda. Per l'altra, jo vull fer una reflexió sobre el tema del romanent. Suposo que algú l'ha fet, però és una reflexió molt, molt, molt innocent. És a dir, per què tenim romanent? Doncs perquè crec que no s'han gastat els diners com tocava, és a dir, de fet no s'han gastat. Per tant, sabent que hi ha una llei molt restrictiva com és l'Arsal, sabent la situació econòmica que ha tingut aquest Ajuntament, el que quan es fa un pressupost any darrere any, la intenció és que no hi hagi romanent, és a dir, que s'executin les partides. I ens hem trobat que en el mes de novembre s'havia executat el 76% del pressupost del 2016. Per tant, no s'ha fet una gestió correcta del 100% del pressupost. I el que és pitjor, va parar el romanent. I si va parar el romanent tenint en compte les dificultats legals que tenim per nodrir-nos del romanent pels projectes, del procés participatiu, per tot el fons de contingència social, etc., doncs tenim un problema. És a dir, hem d'ajustar al màxim el que és el pressupost per complir aquelles partides i aquells projectes que estaven estipulats. Aleshores, per mi el problema sorgeix en aquests moments quan no es gasten aquestes partides i passa a formar part del romanent. Tenim molts diners però no els podem tocar. Això és un drama.
Però almenys podem assegurar que els tocarem algun dia, estan les coses.
Algun dia. De moment no els podem tocar hores d'ara. Per tant, hi ha projectes com, per exemple, respecte a les instal·lacions esportives, que difícilment es podran tocar abans de l'estiu. Difícilment, per tant, la meva reflexió és aquesta. S'ha de fer més gestió, s'han de complir les partides, no es poden fer brindis al sol i després moure amb modificacions de crèdit constantment les partides perquè no s'executen. Jo crec que aquesta és la reflexió de fons i és la que s'ha de fer i estic convençuda que el regidor Pep Moliner està d'acord amb mi. Crec que és preocupant que tinguem romanent. Seria molt més preocupant que tinguessin dèficit, òbviament, no? Però els problemes en el fons són els mateixos, no? És a dir, veure com aquests diners estan en el carrer. És una mica com en deia aquell, no? Els diners en el camp de futbol, no? Doncs sí. Exactament el mateix.
Si ara tinguéssiu aquests 12 milions, 10 o 12 milions sobre la taula, què en faríeu?
Bé, jo faria tot un seguit d'actuacions sobre el que és la via pública, això per començar. Després les instal·lacions esportives, que és un tema que a mi em preocupa especialment per molts motius. Soc esportista i vinc del món de l'esport també, i cada vegada que vaig al camp d'Aiguadols o vaig al camp de rugbi o vaig a la Blanca, la veritat és que, el que he dit abans, no? Em fa molta pena el nivell en el que estan actuant els nostres esportistes. Sobretot perquè l'esport és una font d'educació i de valors molt important de cara als joves i hem de ser amb això absolutament inflexibles. S'ha d'apostar per l'esport. Estic, a més, convençuda que tots compartim la mateixa voluntat, però realment la instal·lació, per exemple, del Camp d'Aigua Dolç està en una situació absolutament lamentable, i un dia prendrem mal de veritat. I jo faria actuacions immediates sobre aquestes qüestions. També tirant davant tots els projectes que es van presentar en el procés participatiu per fer partícip a la ciutadania doncs de la vida pública, és a dir, de que realment ells són els protagonistes de la realitat del poble. Nosaltres aquí només som purs transmissors, purs missatgers de les seves inquietuds.
Us fiquem aquí tres qüestions. Dues d'elles tenen relació, bé, segurament diran, no és estrictament inversió en equipament esportiu, i uns altres diran, sí, però sí que estan molts diners en salvar el Club Natació i en salvar la piscina municipal. Per allò de dir que tenim una entitat privada municipalitzada i tenim una piscina municipal privatitzada. Aquelles coses que de vegades ens passen en la història recent, no? Aquí s'hi han abocat molts diners en espera d'una solució que encara tampoc no està gens clara, no?
Si parlem del tema de les piscines, un tema complicadíssim, molt complex i també de complicada solució. Jo el que puc dir com a regidora és que l'estat de les instal·lacions a Sitges no és el correcte, no és l'adient, no és el que correspon a una vila com Sitges, ni és el que correspon amb els esportistes d'aquesta vila, que són una bona pila, no només els futbolistes, sinó els que fan natació, els que fan atletisme. No estem a l'alçada i hem d'intervenir sobre aquest pla d'equipaments, que és prou important. I crec que el retrat, el mapa de les mancances hi és. La Diputació de Barcelona ja l'ha fet, aquest dossier informatiu.
Sí, segurament molts diran, bé, no cal que ho faci la Diputació. No cal, perquè...
no cal.
Ja ho portem tants anys que tothom més o menys ha vist coses, no?
Però torno a insistir, estem ratllant el perill en el cas d'algunes instal·lacions. Aquesta és la meva impressió. Per tant, crec que és una de la... No dic que sigui la prioritat primera del que s'hauria de fer, però és una prioritat prou important perquè, a més, la majoria d'aquestes instal·lacions han de fer les seves actuacions durant l'estiu. I ja anem amb el peu canviat.
El camp de rugbi pot anar a parar a prop de l'antic aquàtic?
Sembla ser que tècnicament no és possible.
No és possible.
No és possible. Jo, com a regidora i amb les diferents converses que he tingut amb la gent del rugbi, amb la seva junta directiva, estem bastant en la mateixa línia, dient que per nosaltres el camp de rugbi no hauria d'anar pinsbens. I no hauria d'anar pinsbens per diferents arguments. El primer de tot perquè és una situació i una despesa econòmica inviable. No s'ha estudiat tampoc un projecte que inclogui el pla de mobilitat que generaria una instal·lació d'aquestes característiques, l'acumulació d'aquestes característiques, i apostàvem per la zona de la plana est. És la zona que veiem tècnicament més fiable. Ara bé, està en l'aire, perquè a més anem amb el temps...
No, per això us ho pregunto.
Amb el temps ja molt just. Jo veig molt complicat que el camp de rugbi en aquesta legislatura s'executi. Ho veig molt complicat i ho dic amb molta pena, perquè crec que la bona gent del rugbi es mereix aquesta instal·lació, com tothom, però aquesta instal·lació amb tot l'esforç, tota l'aportació que fa de caire esportiu, però també de caire social i educatiu, i la mereix i la necessita. Però crec que estem en un debat que no està tancat i que serà també difícil de resoldre.
I es volia tancar aviat?
Bé, s'hauria de tancar ja. S'hauria de tancar ja, sobretot perquè si tant és la ubicació que triem, però hauríem d'estar ja en el procés de licitació. És a dir, que anem amb el temps molt, molt justos, perquè a més, tal com estan les obres en aquests moments a la plana est, al rugbi li queda poc temps d'estada en les instal·lacions actuals. I a més, jo vaig demanar precisament les negociacions del pressupost del 2017, que el conveni entre la Junta de Compensació, entre l'Ajuntament i el Club de Rugbi, precisament es fes ja per mantenir la gent del rugbi tranquil·la i veure que el timing, la cronologia, l'agenda de sortida d'aquesta instal·lació, d'aquest camp, sigui el més adequada possible per no perjudicar els interessos de ningú.
Ara, quan passeu per la plana est, què veieu?
Moltes grues i molt de pols i molt moviment de camions i un paisatge que ha canviat moltíssim i molt ràpidament, això és el que em preocupa, molt ràpidament.
I què penseu que pot passar?
El que jo penso que pot passar és que estem treballant amb una velocitat molt gran. Ens diran que els responsables d'aquesta urbanització i d'aquest projecte som els que vam estar en el govern, jo no personalment, però que ja estava aprovat i que per tant és irreversible.
Això el 2006 sí, on éreu? Sí,
2006 jo no estava en aquesta situació. Però bé, és un argument que es fa servir sovint i jo l'entenc, que el facin servir, però en tot cas em preocupa preocupa la velocitat amb la qual corren les grues. Em preocupa moltíssim, perquè crec que van amb el... allò que es diu a pinyon fijo. I això és el que crec que des de la regidoria de Territori i Sostenibilitat penso que estan intentant fer, eh? Vull pensar que ho estan intentant, eh?
Ens ho deien, però també ens deien que l'Ajuntament poca cosa pot fer més que exhortar el, diguem-ne, com ho diríem això, a una certa atenció a la cronologia que en el seu dia varen deixar els estudis de creixement, el timing, vaja. Poca cosa més pot fer que això, perquè ens deien que al regidor Jordi Mas li varen caure xuzos de punta a la darrera reunió amb els propietaris intentant defensar aquest posicionament d'un cert alentiment en el desenvolupament de les obres.
Bé, malgrat que hem tingut diverses topades el regidor Mas i jo, li puc dir que...
Cert és això?
Li puc dir topades que crec que beneficien al poble, perquè el que volen és donar doncs, un contrapunt a la visió que és la seva. Malgrat això, crec que és veritat que el regidor Mas està en aquesta posició, en aquesta línia, és veritat. Anem a veure com ho defensa. Si la seva defensa és l'alentiment al mínim possible, em tindrà al seu costat. Si no, doncs em tindrà a l'altra banda. Això per una banda. A mi el que em preocupa no només és la velocitat del creixement de les edificacions que van a la plana est. També em preocupa el desequilibri que hi ha en els serveis. És a dir, estem creixent en quantitat d'habitants, en quantitat d'edificacions, però no estem creixent en serveis que són fonamentals. És a dir, serveis sanitaris, serveis escolars, biblioteques, instal·lacions esportives... Això és el que em preocupa més. És a dir, que estem provocant un desequilibri. Tindrem una pujada de població prou important, és veritat que és l'onada, però la previsió de construcció d'aquests serveis no la veig tan clara, ni la veig que sigui simultània. I ja no dic simultània, sinó que vagi una mica seguint el procés de creixement. Això sí que és preocupant.
Home, si la nova escola l'havia de pagar la Generalitat i al final resulta que la pagarem a mitges, i si sí. Les llars d'infants també, etcètera, la Generalitat tampoc...
Sí. Aquest és un altre tema també.
Estem fent de creditors de la...
Estem fent de creditors de la Generalitat i a més estem sentant un precedent molt perillós, que la Generalitat doncs, es treu de sobre les seves competències que assumim els ajuntaments.
Un apunt en un minut, ja que estàvem a les llars d'infants, la situació de les treballadores, de les llars d'infants, etc. Una reflexió també sobre això.
També és un tema molt, molt, molt punyent. Les treballadores de les llars d'infants municipals estan en una situació molt preocupant, que en el mes de juny tornarà a sortir aquest tema perquè Educare ja ha manifestat, almenys amb elles, que plega d'aquesta concessió. Anem a veure en quina situació plega, però la beligerància amb la qual han tractat a les treballadores és totalment inacceptable. I a més amb aquest xantatge, no?, de no pagar les nòmines. A mi la situació personal de les treballadores és el que més em preocupa, però també em preocupa el servei. I crec que el servei és el que hem d'intentar mantenir i de la manera més correcta possible i sobretot que sigui sostenible econòmica i socialment, perquè és un luxe que no ens podem permetre. És un servei fonamental per la vida d'una vila, pel que representa de valors i educació aquesta etapa de l'ensenyament, però també pel que representa de conciliació de les famílies.
Són les 11. Aquella persona que us va dir que no aguantaríeu una entrevista, us deu haver escoltat o no?
Suposo.
Suposeu. Tornarem a retrobar Carme Gasulla en la roda de portaveus. Carme Gasulla, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera. Són les 11. En 5 minuts tornem. I tornem amb El Líquido Misterioso, que és en uns moments.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.